Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Lisset Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger.
Aquesta hora al Suplement, l'ofici d'educar.
L'ofici d'educar ple de continguts, com sempre, ens hi posem.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
El col·lectiu de mestres és en gran part femení. La majoria som dones, però sovint, com passen molts col·lectius, els que parlen en els mitjans, els que tenen més visibilitat, els que ocupen càrrecs directius, són homes. Gràcies al Bruit de Març i a programes com aquest, podem recordar i donar a conèixer el testimoni de moltes dones que van revolucionar la pràctica a les escoles i que molts anys després encara en són referents. El segle XX va ser un segle en què moltes dones, mestres i pedagogues, van mostrar i demostrar que una altra educació era possible. Van ser dones valentes, inquietes i persistents que van treballar en un moment en què les coses no eren tan fàcils per les dones com ara. I van fer-ho de manera col·lectiva, perquè una bona educació no es pot fer en solitari. I seguint les seves petjades, continuem treballant per millorar l'educació tenint-les com a referents. Ens uneix la voluntat de servei a l'educació d'infants i joves des d'una escola activa i acollidora.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la Francina Martí, presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. I avui, vigília del Dia de les Dones, tenim molt clar que la cultura i l'educació són peces clau per transformar la nostra societat i empoderar visibilitzar les dones. I que ja s'està fent molta bona feina des de, per exemple, les escoles coeducatives, una coordinadora de gènere, coeducació i feminista de les AFES de les 12 escoles públiques de Sant Cugat del Vallès, que treballen de manera conjunta per integrar a l'escola la perspectiva de gènere i la coeducació, amb campanyes com aquesta, Cos i Ficció, Autoestima i Hipersexualització en Infants i Joves. I avui volem reivindicar també grans dones, mestres i referents de la pedagogia. Parlarem a l'ofici d'educada.
L'Angeleta Ferrer de la Rosa Sensat amb Salvador Domènech, doctor en pedagogia, especialista en història de l'educació durant la República i autor del llibre Angeleta Ferrer, la força de la renovació pedagògica. De la Marta Mata amb Maria Josep Budina, secretària de la Fundació Marta Mata Garriga i que va treballar 37 anys amb la Marta Mata. I també de la Maria Montessori amb Dani Canyigueral, mestre de primària a l'Escola Montessori de Girona, especialista en Montessori. N'està acabant el doctorat i és formador internacional de l'Associació de la Doctora Montessori. I sentirem també la Francina Martí, presidenta de l'Associació Rosa Sensat, les novetats del Diari de l'Educació amb el Víctor Saura i les lliçons del coronavirus amb la pedagoga Eva Bach.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Ningú no pot ser lliure si no és independent. Les primeres manifestacions actives de la llibertat individual del nen han d'estar guiades perquè arribi a la independència. Maria Montessori.
Avui a l'ofici d'educar, grans pedagogues, grans dones, benvinguts tots, benvinguda Marta, benvingut Salvador i benvingut Dani. Començarem pel Dani, parlant de la Maria Montessori, el Dani Canyigarà, el mestre de primària a l'Escola Montessori de Girona. Maria Montessori va ser pedagoga, científica, humanista, filòsofa, defensora dels drets de la dona, va néixer a Itàlia el 1870 i amb només 26 anys va ser de les primeres dones en aconseguir el certificat de metgessa. Tot i que a poc es va apropar la pedagogia, va crear la Casa dei Bambini, un lloc on els nens tinguessin l'oportunitat d'aprendre seguint els seus innovadors mètodes i que donaria lloc al mètode Montessori, de gran repercussió mundial. Curiosament, de petita, Maria Montessori no volia estudiar, era molt rebel. Després va fer la carrera de metge, va tenir un fill amb un metge, però va haver de triar entre la professió i la maternitat. I no va recuperar el seu fill fins que tenia 15 anys i llavors sí que van estar junts. Dani Canyigueral, quines van ser les grans aportacions, les més essencials de Maria Montessori?
Home, jo crec que Maria Montessori va saber aglutinar tota aquella embranzida científica i d'una altra visió de l'ésser humà que ja hi havia a la seva època, no? Penseu que és l'època dels grans pedagogs, de grans pensadors. Estaven seguint Rousseau, Dewey, tota aquella gent. Ella, poder, la seva gran aposta i la seva aportació, diguéssim, va ser saber aglutinar tot això, però des d'un punt de vista científic. Ella era una dona que venia de la ciència. I poder saber-ho mirar d'aquesta manera, una manera totalment a partir de l'observació, diguem que ella no va començar de mestra ni de pedagoga ni tenia una especial afinitat pels nens, però li agradava saber com funcionava el cervell humà. I ho va fer des d'una vessant molt observadora. Va observar. I poder aquest canvi de visió que va descobrir ella de com veure el desenvolupament humà, que no té a veure amb nosaltres dirigir, sinó que prové del mateix ésser humà que ja ho porta dins, ja tu l'has d'acompanyar, és la gran aportació. Però això també ho va dir altra gent. Jo crec que la seva gran... I per això no estem parlant encara avui dia i està tan de moda i se sent parlar i molt d'arreu del món s'està tirant endavant, perquè va saber arribar a una pràctica. Va saber apuntar-se amb totes les conseqüències en aquesta idea del desenvolupament humà.
Dius tu, Dani, que va ser molt trencadora i que una cosa important és que hem de treure els prejudicis del que és Montessori. A veure quins són aquests prejudicis.
Sí, és que el ser una metodologia, una manera de mirar el nen amb un nom propi i que és molt trencadora. Pensa que trenca els nivells, trenca els horaris, trenca els deures, trenca els exàmens. Això és molt trencador tot encara avui a la nostra societat. I això ha fet que en moltes escoles públiques, el sistema públic i el sistema més organitzat de l'educació mai s'hi hagi acabat de veure en cor o hagi vist clar. I això ha fet que s'hagi reduït a algunes escoles privades i que sigui... Avui dia ho podem veure. Ara mateix tu sents Montessori, veus el llit Montessori, una finestra Montessori, una joguina Montessori. Això desvirtua tant el que és l'essència de dir Montessori no és ni uns materials que diu, mira, són uns materials Montessori. Si fas això, ja, perdó, de materials n'hi ha molts i en tots aquests anys encara n'hi ha de molts millors. És el punt de vista... Com tu t'aproximes a un nen? Com el mires? Amb respecte, que ell ja sap el que ha de fer? O t'aproximes amb ella que tu l'has de modificar, l'has d'ensinistrar? És aquest el canvi, d'acord? Per tant, treure'ns aquesta etiqueta de que Montessori és una cosa elitista, que és un material, que és una cosa molt individualitzada, molt social, que no hi ha moltes coses que jo m'agradaria doncs, poder posar a la llum de què és el Montessori. Per tant, penseu que Montessori, jo diria, no, ella mateixa ho deia, no és una metodologia, és una nova manera de mirar el nen. Mirem el nen d'una altra manera.
La Maria Montessori va ser una gran defensora dels nens, molt carismàtica, i va tenir repercussió mundial, abans ho dèiem, no? Però una de les coses que se sap poc, o si més no ja no ho sabia, és que va residir a Barcelona del 1907 al 36, un període va marxar, i que va ser una època per ella molt important. Com va ser la seva experiència a Barcelona?
Sí, ella va començar a Itàlia, i de seguida la primera seva experiència fora d'Itàlia va ser venir a viure aquí. Perquè ja a Itàlia ja hi havia problemes, i va venir aquí, gent d'aquí que es va interessar, i va ser el 1915 que ja va muntar una escola i la van animar, i ella, veient la gent com era aquí, es va enamorar totalment dels catalans, de la gent, que eren molt semblants, apassionats, amb ganes de fer coses, i ella s'hi va voler quedar, va dir, doncs jo faré les meves pràctiques, els meus llibres, ho muntaré tot aquí. I es va posar d'acord amb la Mancomunitat de Catalunya, acabada de néixer, i van començar tot el projecte de la Mancomunitat de Catalunya al voltant de l'educació, s'articulava al voltant de Montessori, no? Doncs hi ha unes històries que van passar, que... ella havia d'acabar d'una mica assajar el mètode, hi havia gent... al final va acabar marxant el 1922, però després va tornar, amb l'època republicana, i a l'època republicana encara va refer més els seus projectes, va tornar encara més embranzida. Tenia un programa de ràdio, va fer una revista, una associació, va fer una campanya mundial, una creuada en favor dels nens de després de la guerra, i tot es va acabar amb la Guerra Civil, ja saps.
Déu-n'hi-do sí, de quantes coses que va fer ella. Quin és el gran llegat de Maria Montessori, Dani?
Doncs mira, és el que podem veure ara. El gran llegat és que malgrat, diguéssim, que, si tu vas a mirar el que diu, ho trobaràs a molts llocs, a la ciència mateix, la neurociència està dient el que ella va observar, veuràs que les pedagogies, la renovació pedagògica està dient el mateix, les lleis, fins i tot, de les reformes educatives, totes van en aquesta línia de l'autoconstructivisme, totes van en aquesta línia. El gran invent, la gran visió que va tenir de com aquestes idees, acabar-les posant a la pràctica perquè funcionés en una escola i que el nen tingués la llibertat i es pogués desenvolupar per ell mateix, aquesta, i a més n'és alhora amb que el nen agafés aquesta visió de tot el món i se sentís integrat i se sentís part del món, jo crec que és el seu valor, perquè avui dia tu proves de fer aquesta metodologia, que no és una metodologia, sinó és una manera de fer especial, tenint en compte com és el nen, i et funciona. I la prova d'allò està en que avui dia tot arreu del món Montessori s'està recuperant.
Maria Montessori volia que els adults ajudéssim els petits a trobar el seu camí seguint les seves potencialitats i deixar, com deies tu, de dirigir als nens una manera més amable de tractar la infància. Avui a l'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, grans mestres i pedagogues.
Conèixer el món m'obre la ment.
A l'escola hem de preparar els alumnes per al futur a través de la pedagogia. A tota la ciutadania, mestres inclosos, ens toca també preparar el futur per als alumnes mitjançant la política. Marta Mata.
Hem escoltat un perfil de la Maria Montessori i ara de la Marta Mata. En parlem amb la Maria Josep Udina, secretària de la Fundació Marta Mata Garriga, i que va treballar 37 anys amb la Marta Mata. La Marta Mata Garriga va néixer a Barcelona el 1926. La mare era mestra i pedagoga, l'Àngel Garriga, i el pare tècnic industrial, que va morir en un accident de feina quan ella només tenia 8 anys i ella es va formar a l'Escola de la República. Va entendre que pedagogia i política havien d'anar de la mà i d'aquí que va ser diputada a Madrid, regidora a l'Ajuntament de Barcelona, va participar en la creació de lleis educatives, del projecte de ciutats educadores, de l'escola de mestres Rosa Sensat, i el trajecte final de la seva vida va ser presidenta del Consejo Educador del Estado. I com a reconeixement va rebre la medalla d'Alfons X el Savi, la medalla d'or al mèrit científic, la creu de Sant Jordi, va ser nomenada doctora honoris causa per la UAB. Marta Mata va estudiar el batxillerat a l'Institut Escola del Parc de la Ciutadella amb l'Angeleta Ferrer com a mestra, després en parlarem, i la va marcar molt el que s'hi feia i va començar biologia, però es va posar malalta de tuberculosi i es va traslladar a la casa familiar a les Saifores i va començar treballant en l'educació lliure dels infants seguint les orientacions de la seva mare. I va arribar a un punt, després de llicenciar-se en filosofia i lletres i en l'especialitat de pedagogia, que es va adonar que volia canviar l'escola. Maria Josep Udina, com era l'escola que volia la Marta Mata?
L'escola que volia la Marta Mata estava basada en l'Escola de la República, on ella havia anat i havia tingut com a professora l'Angeleta Ferrer, entre moltes altres, i ella pensava que l'escola hauria de ser com la de la República, però posada al dia, evidentment. L'Agustí Coromines és un mestre que diu sempre que la Marta Mata tenia el retrovisor ben posat per veure el que passava abans i per projectar el que hauria de passar després, perquè l'Escola de la República evidentment no s'havia d'actualitzar.
De manera clandestina i amb el suport de pares i mestres es crea l'Escola de Mestres Rosa Sensat.
Això mateix, es va crear Rosa Sensat amb una colla de mestres que havien anat a l'Escola de la República i amb la inspiració de mestres que ells havien tingut, com l'Alexandre Galí, l'Angeleta Ferrer, etc. I l'Associació de Mestres Rosa Sensat es va crear el 1965 i al mateix curs ja va fer l'escola d'estiu, que l'escola d'estiu s'havia fet a l'època de la República i Rosa Sensat va decidir recuperar-la. I va arribar a anar pràcticament a la clandestinitat i van anar una colla de mestres, i des d'aleshores l'escola d'estiu s'ha fet cada any. s'ha fet cada any i ara porten més de 50 escoles d'estiu.
I Maria Josep Udina, la Marta Mata es va ficar en política perquè ella entenia que no hi havia prou amb la força dels mestres. Quin és el valor que donava la política per impulsar l'educació?
Ella sempre deia que l'educació, si no tenia unes lleis que ajudessin a renovar-la a cada moment i a posar-la al dia, no podia funcionar. Ja estava molt bé que alguns mestres i pares fundessin unes escoles que funcionaven molt bé, que després van ser les escoles del CEPEC, però sense les lleis no podia tirar endavant, no seria una cosa de tothom.
Deia la Marta Mata també, Maria Josep, que la ciutat educa perquè s'hi viu d'una determinada manera. Etimològicament, civilitzar-se significa fer ciutadans. Per tant, d'ella també, i en aquesta línia d'utilitzar la política per empoderar l'educació, va tenir la idea de les ciutats educadores, i l'any 90 es va fer ja el primer congrés de ciutats educadores. Què és això de les ciutats educadores? Què proposava?
A veure, proposava que el govern de la ciutat ha de vetllar per l'educació de tots els ciutadans, no només per l'educació dels infants i dels joves. I que la manera d'educar de la ciutat és que estigui organitzada d'una determinada manera, que abogui per la participació dels ciutadans, per l'acolliment de totes les persones, siguin com vinguin d'on vinguin i siguin com siguin, i és una idea que va teixir amb el Pasqual Maragall quan era regidora de l'Ajuntament de Barcelona. I el 1990 es va fer el primer congrés, i el Congrés de Ciutats Educadores es fa cada 2 anys en una ciutat diferent. En aquest moment, l'Associació Internacional de Ciutats Educadores té unes 500 ciutats inscrites d'arreu del món. I fa una feina molt important.
Més mèrits, si et sembla, seguim més mèrits de la Marta Mata. Les biblioteques i la Fundació Marta Mata.
Exactament. La Fundació Marta Mata la va fundar el 1984 amb una colla d'amics i col·laboradors, i la va posar a la seu de casa seva, de Cal Mata de Saifores, que ella havia heretat quan es va morir la seva mare. I la Fundació continua i intentem fer el que a ella li hauria agradat que féssim. Intentem seguir la seva línia i fem activitats per mestres. I també hi ha Casa de Colònies, que ja la va posar ella.
Si m'haguessis de dir, Maria Josep Udina, quin és el seu gran llegat, què em diries?
Bueno, el seu gran llegat és la renovació pedagògica, la ciutat educadora, i també una cosa que en dèiem les 3 P's, que és pedagogia, Penedès i política.
Pedagogia, Penedès i política.
Això mateix.
Llegim el conte que explica la història de la Marta Mata pels nens i nenes. Marta Mata va fer molta feina i les persones que la van conèixer i van treballar amb ella van aprendre molt, la van estimar i continuen estimant-la, pensant i fent el que creuen que ella faria per col·laborar amb mestres, infants i joves. Aquesta voluntat de seguir al costat dels infants. Avui, a l'ofici d'educar, 4 grans mestres i pedagogues. Angeleta Ferrer, Rosa Sensat, Marta Mata i Maria Montessori.
M'eduques per ser lliure.
El 2015, Rosa Sensat va editar el llibre 20 mestres i pedagogues catalanes del segle XX per fer visible la trajectòria i els avenços que moltes d'elles van fer en el camp de l'educació a Catalunya i per recuperar i donar a conèixer un llegat que no sempre ha estat prou conegut. La Francina Martí, presidenta de l'associació Rosa Sensat, en destaca 2 que tenim la sort de tenir-les entre nosaltres.
Una és Maria Antònia Canals, que el novembre passat va fer 90 anys, i l'altra és Maria Teresa Codina, que aquesta setmana mateix n'ha fet 94. Totes dues van compartir projectes comuns. Un és el de l'escola Talita, que Maria Teresa Codina va fundar el 1956 a Sarrià. Es tractava d'una escola amb un projecte de pedagogia activa que pretenia donar una educació integral i combinar la llibertat amb la responsabilitat. I tot en català, malgrat viure en ple franquisme. Juntes, amb Marta Mata i altres companys, van crear l'escola de mestres Rosa Sensat, que després va esdevenir l'actual associació. Totes dues comparteixen també aquest esperit de servei per als més desafavorits. I per això, Maria Antònia Canals deixa l'escola de Sarrià i funda el 1962 l'escola Toni Guida al barri de Verdum, que en aquells moments acollia tota la immigració que venia del sud d'Espanya. Seguint una línia semblant, Maria Teresa Codina treballa al capdavant de diferents escoles i projectes a la zona franca, al barri de Cantunis, amb nens i nenes d'ètnia gitana i amb condicions de pobresa. Es tracta, doncs, de dues dones valentes, compromeses, de les quals en seguim l'exemple per fer una educació de qualitat per tots els infants, siguin com siguin i vinguin d'on vinguin.
Maria Antònia Canals i Maria Teresa Codina, grans pedagogues, valentes i compromeses, avui a l'ofici d'educar.
El mestre ha de fer-se petit i humil davant de l'infant. Només així podrà penetrar en el regne de la pedagogia, escrutant a quines lleis d'evolució biològica responen als seus impulsos i als seus actes espontanis. Rosa Sensat.
I ens toca el torn ja de Rosa Sensat. En parlem amb Salvador Domènech, doctor en pedagogia, especialista en història de l'educació durant la República i autor de moltíssims llibres sobre aquest tema i que avui ens presenta Angeleta Ferrer, La força de la renovació pedagògica, una renovació que li va venir per part de mare, la Rosa Sensat nascuda al Masnou el 1873, filla d'un capità de corbeta mort quan només tenia 9 anys i una brodadora que va subsistir fent brodats i puntes, i amb només 12 anys marxa a Barcelona per estudiar magisteri i va aconseguir el títol de mestre superior. Deia Rosa Sensat que la millor escola era l'ombra d'un arbre, i aquest pensament la va portar a la creació de l'escola de Bosch a Montjuïc el 1914, una escola en contacte amb la natura que facilitava una educació en un entorn allunyat de les males condicions ambientals de la Barcelona del segle XX. Va dir: la vida en plena natura és un factor essencialíssim d'una cultura integral. Rosa Sensat, Salvador, seria una mestra pionera, innovadora, avançada al seu temps, com totes les que parlem avui. Ja tenim el goig de topar-nos amb grans dones avançades al seu temps, innovadores, no?
Doncs sí, sí, i potser a la Rosa Sensat podríem dir que és una mica el paradigma de totes, eh? Es va relacionar amb el nucli de la renovació pedagògica d'aquell moment, a Catalunya i a Espanya. Va visitar, sola, diversos tipus d'escoles a França, Bèlgica, Suïssa i Alemanya. I va conèixer algunes de les figures educatives, podríem dir, doncs, l'Ovid de Crolí, de Bèlgica, o la mateixa Maria Montessori.
Com era aquesta escola de Bosch?
I confluïen dos moviments. Un és l'higienista, que vol dir que tenia cura de la salut i l'educació física. I, per altra part, òbviament, la pedagogia activa de l'escola nova, que tenia, atenia la seva salut cultural, intel·lectual i social, amb teories i pràctiques que s'enfrontaven radicalment als postulats pedagògics tradicionals de la vella escola.
De fet, l'escola no era una preparació per la vida, sinó la mateixa vida on els infants eren considerats persones i ciutadans. Com era aquesta escola? Com s'hi aprenia? Què s'hi feia?
Molt bona pregunta. El nen era el centre del sistema educatiu, el protagonista, i s'ha de posar aquest nen en contacte directe amb les formes de la vida, la naturalesa, el treball humà. Una educació integral, aquesta paraula és molt important, educació integral, és a dir, qualsevol matèria té una importància similar. I això el fa créixer a nivell sensorial, cognitiu, emocional, social, físic, artístic, manual, moral i espiritual. En plena natura, el medi genuí que estimula el seu autodesenvolupament. A veure, qualsevol espai exterior i esdeveniment que es produeixi
educa.
Educa. És una aula d'aprenentatge I a fora, de, a fora aquesta aula es promou l'observació i la recollida de dades.
Quina escola més bonica, eh? Tot i que el 1930 ella va haver de deixar amb molta tristesa aquesta escola meravellosa, que jo també hi hauria anat, perquè la van nomenar directora del grup escolar Milà i Fontanals, perquè la voluntat era fer arribar l'experiència a l'escola de Bosch a tots els nens i nenes. Clar, dona la impressió que era com una cosa una mica elitista, que el que es pretenia era fer arribar a tots els nens, no?
Clar, era una escola promoguda pel patronat escolar, obra del gran Manuel Henault, que era el director en cap de l'assessoria tècnica de la Comissió de Cultura, i, òbviament, no podia fer una obra popular d'una educació per tots sense comptar amb ella. A més, en aquella època, intel·lectuals, educadors, progressistes, polítics progressistes, tècnics progressistes, es coneixien. I, és clar, a mi m'emociona encara quan Manuel Henault li va demanar personalment amb ella, la Rosa Sensat, que deixés pas a una altra persona amb l'escola de Bosch, perquè ja estava creada i era un exemple, no només per Catalunya, l'estat espanyol, sinó pel món. Llavors ella es va posar a plorar perquè li va demanar que deixés i agafés una escola de 1.200 alumnes. Per tant, va estar poca estona plorant i acte seguit va dir, senyor Henault, i tant que ho agafaré.
Ho va agafar i va fer una gran feina, però amb la victòria franquista va ser depurada i sancionada amb la jubilació forçosa per la seva ideologia propera a l'escola nova, la catalanitat i el progressisme social. I va patir una dura represàlia econòmica. Quin diríem que és el gran llegat de Rosa Sensat?
Doncs mira, realment és una mestra de mestres. I el de protagonista i conductora, conjuntament amb altres, del moviment de renovador de pedagogia catalana. I la seva acció en pro de l'educació com a eina de dignificació i, una paraula molt maca, empoderament de la dona.
Diu el Salvador, les tres característiques que van unir mare i filla són l'empenta docent, si es vol fer una classe activa, la vocació entesa com lliurar-se als altres i l'esperit creatiu que fa possible que l'educació no sigui una rutina.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
L'educació és més obra d'amor que de ciència. I no hi ha res tan difícil i interessant com descobrir i formar la persona humana. Angeleta Ferrer.
Avui a l'Ofici d'Educar en temps de suplement a Catalunya Ràdio, grans dones, mestres, pedagogues. Hem parlat de la Rosa Sensat, la Marta Mata, la Maria Montessori i ara és el torn de l'Angeleta Ferrer. Va dir l'Angeleta Ferrer que no sigui mestre el que no se senti, el que no senti una verdadera vocació. Segons el Salvador, Angeleta Ferrer ha estat la professora del país que més ha implementat l'ensenyament actiu i renovador i el 1982 va rebre la Creu de Sant Jordi per la irradiant personalitat, trajectòria i l'Ajuntament de Barcelona li va atorgar la medalla d'or al mèrit científic i a títol pòstum la medalla d'Alfons Desè el Savi. Va dir ella, he passat tota la vida a l'escola de petita, la meva escola fou la de la meva mare, l'Escola Estatal de Barcelona i l'Escola de Bosch, escola activa en plena natura que em marcarà per sempre en la meva vocació de mestra i naturalista. Aquesta vocació i passió per la natura neix a l'Escola de Bosch de nena, després del batxillerat, amb només un any es va treure el magisteri i tot seguit ja va començar a treballar i ella va ser la catedràtica de l'Institut Escola del Parc de la Ciutadella, una altra de les grans escoles, amb tots els jardins, arbres centenaris, el zoo, l'aquari terrari d'aigua dolça i marina i els museus de biologia i geologia. Grans dones avui que van fer grans tasques en el món educatiu. Què va representar l'Institut Escola del Parc de la Ciutadella per l'Angeleta Ferrer amb aquesta vocació, aquesta passió per la natura que ja havia nascut en aquella escola de la mare?
Doncs sí, sí, sí. I realment l'Institut Escola del Parc, que oficialment era l'Institut Escola de la Generalitat, doncs va ser una educació moderna, comuna, coeducadora i generalitzada per tothom. Els fills mateixos de polítics, de l'Andreu Nin, o els nets del president Macià, i també de fills de classe treballadora,
i una escola que tenia tota aquella càrrega de la innovació, esperit de llibertat, es juga, es balla, es canta, el llibre no es vivia com un torbent, els problemes pels escolars havien de ser vius, no ficticis, les classes curtes, no magistrals, era una transformació en la manera d'aprendre i d'ensenyar.
L'Angeleta va mostrar una característica molt important per tot docent, que és una gran empatia, saber-se posar al cantó de l'altre, però en aquest cas, de l'alumnat. Va ser la persona més propera als nois i noies, com una germana gran. Ja va ser així, I no trobava mai l'hora de plegar. Feia el diari de classe com una eina sintetitzadora del treball escolar i també per reflexionar.
De fet, un alumne deia, la Modesta, alumna de l'Angeleta, les meravelloses lliçons de ciències naturals, tan feliços que si un dia no hi podíem anar a l'institut per malaltia, allò representava un càstig, un enyorament penós. I va dir la Maria Dolors, amb una fulleta un cuc que et feia una lliçó magistral que mai més s'esborraria. Com eren les seves classes?
Fantàstiques. Observar, experimentar, pensar, reflexionar, arribar a hipòtesis, escriure, dibuixar, registrar dades, treball al laboratori i fer sortides i excursions, recollir material i portar-lo a la classe. I també realment estaven en un lloc únic, que era el parc de la Ciutadella. Arbres, plantes, animals del zoo.
L'Angeleta Ferrer tant tocava el piano en una festa escolar com es ficava al taller de cuina, ajudava a la impremta, saltava la corda o jugava a bàsquet. Era molt polifacètica. Com entenia ella l'educació i la docència?
Havia de ser vocacional. Estimar la professió com una prolongació de la vida. I la voluntat que els nois i noies fossin protagonistes de la seva formació. Posar l'accent en la formació i educació més que en la informació i instrucció que ho feia el mètode tradicional. Creia en les errades, i això és molt important. No les penalitzava aquella metodologia. Eren unes segones oportunitats per trobar el camí correcte. Deia que no fos mestre qui no sentís la verdadera educació i fos capaç d'estimar tractant els infants amb respecte a la seva personalitat. Era una gran educadora, una gran científica i una gran humanista. De tarannà discret, modest, servicial, franc, ferm, valent. Més tret de la seva personalitat, per exemple, tendresa, espontaneïtat, una persona íntegra, tacte proper, capacitat de treball, mare acadèmica de tots, i fidelitat al país. Això, doncs, ho deia en Carles Bastons, que va ser company d'ella a l'Institut Infanta Isabel de la Verneda.
Acabada la guerra, li van anul·lar també el nomenament de catedràtica i la van desterrar 2 anys fora de Catalunya i arriba a l'Institut de Reus i s'hi va quedar durant 18 anys. El 1958 inicia a Mataró l'experiència dels centres oficials del Patronat, un segon institut d'escola, en paraules seves, i finalment va entrar a l'Institut Infanta Isabel d'Aragó a la Verneda del 63 al 74 i va instaurar, atenció, les beques Satorres per l'alumnat amb nivell escolar excel·lent i pocs recursos econòmics familiars. Quin creus que és el seu llegat, Salvador?
Doncs va esdevenir, sense ser conscient, un model ètic i docent a seguir. Una pionera del que avui anomenaríem educació ambiental. L'Angeleta Ferrer va dir: el que farà més per Catalunya serà el més bon educador dels seus fills. Amor, respecte i lliurement podrien donar unes masses ciutadanes educades i lliures.
Avui a Catalunya Ràdio escoltem històries de 4 grans mestres i pedagogues: Angeleta Ferrer, Rosa Sensat, Marta Mata i Maria Montessori.
Escolta, a lo millor tinc raó.
Avui fent aquest recorregut per grans dones, grans mestres, grans pedagogues, Dani Canyigueral, quina és la importància de recuperar la figura d'aquestes dones que van fer un canvi, que van ser innovadores, que van ser trencadores, recuperar i reivindicar la seva figura?
Bé, com dic, primer, jo no sóc gaire per parlar que sóc un home. En aquest sentit, vull dir que almenys en el món Montessori de l'educació, a nivell internacional també la majoria són dones les que ho porten i encara en tenim sort. Per tant, jo no sóc molt representatiu del món educatiu tampoc relacionat amb Montessori. I sí, crec que no se li dona prou importància a la gran feina que fan per la humanitat totes aquestes mestres que estan dia a dia patint, que tots sabem el que és estar intentant ajudar els nens malgrat els problemes que tenen amb la societat, i jo crec que sí, necessiten que els hi fem un homenatge més a sovint. Gràcies.
I quina és la mirada, clar, dius tu que tu sents que no ets representatiu, però quina és la mirada de la Maria Montessori sobre les nenes, no? Ella va ser una gran defensora.
Sí, pensa que ja des del principi ella ja era una nena molt rebel de petita, i no volia estar en el seu lloc. Pensa que va haver de lluitar contra tot el que era el món masculí. I aquí a Catalunya, tot arreu on anava, ella només per ser dona ja era criticada de seguida. Pensa la força que aquestes dones van tenir que posar a sobre dels seus coneixements, de les seves grans idees, que estem parlant de l'Angeleta, de la Marta, de la Rosa Sensat. Imagina't tot el que han tingut que fer. I ella ho va haver de fer molt, perquè va començar projectes en molts països i en molts dificultats a cada lloc, i ser perspicaç, ser persistent i continuar, i malgrat les crítiques i malgrat t'estiguin com donant per ser dona que ets una persona que vals menys o que t'estan sexualitzant i t'estan valorant per, mira, les dones, jo crec que el gran mèrit el té. Maria Montessori pensa que ella abans de ser mestra ja, de tenir aquest projecte, ja va ser una gran lluitadora pels drets de les dones, ja va anar a les conferències. Podem dir que va ser poder primer famosa en la defensa i la reivindicació del paper de la dona a Europa, que per l'educació. Però després va veure que l'esperança eren els nens. I hem de treballar per això.
Maria Josep Udina, per què creus que voldria ser recordada la Marta Mata, bàsicament, essencialment?
Doncs per bastantes coses, entre elles la ciutat educadora, la renovació pedagògica, la formació dels mestres i l'educació que s'ha de fer tenint en compte els interessos i les necessitats dels infants.
Doncs gràcies, Maria Josep Udina, gràcies, Dani Canyigueral, gràcies, Maria Josep, per apropar-nos la figura més al detall de la Marta Mata, Dani Canyigueral, la Maria Montessori i Salvador Domènech per l'Angeleta Ferrer i la Rosa Sensat. No us perdeu aquest llibre extraordinari, Angeleta Ferrer, La força de la renovació pedagògica. Gràcies a tots i una forta abraçada.
Gràcies.
Moltes gràcies.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Escolta tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
I a l'Ofici d'Educar, més o menys una vegada al mes, connectem amb els companys del Diari de l'Educació. Víctor Saura, benvingut. Hola, com esteu?
Hola, bon dia. Moltes gràcies.
Avui, Víctor, us celebro que estigueu... Heu tingut molta feina darrerament, però tu ens vols destacar algunes coses. Per exemple, que heu obert un blog titulat Arts i Educació. A veure, què és això?
Doncs és un blog que hem obert amb el suport de la Fundació, amb el suport i la col·laboració de la Fundació Carulla, i que ja ens rondava el cap feia bastant de temps, perquè veiem doncs, que el món de la cultura i el món de l'educació tenen molts punts en comú, tant des d'una banda com des de l'altra, no? I ens semblava que hi ha doncs, tota una sèrie d'iniciatives que tenen a lloc a escoles, no? que busquen, diguem-ne, transformar l'escola a través de les arts, de la cultura, I després, doncs, que també hi ha, doncs, un món, no?, en el sector cultural, doncs, que té moltes ganes de tensar-se als centres educatius i de col·laborar, no? Llavors em semblava que això, posar-ho en un bloc i envoltar-nos una mica de l'expertesa de la Fundació Carulla i dels contactes que ells tenen i tal, doncs això ens permetria donar-li forma i donar-li ordre a això, i això és el que estem intentant.
I a la vegada també ens volies destacar dos reportatges sobre temes diferents, però que coincideix una idea, que és que els nanos treballen coses, experimenten i observen. Quins són aquests dos reportatges?
Doncs sí, mira, fa un parell de setmanes em van convidar a una escola a veure com feien una activitat que es diu tinkering, que la traducció més literal que té és trastejar, no? I aleshores venia un expert de San Francisco, que és on va començar això, i bueno, bàsicament en aquesta escola, i gràcies a una aliança Magnet que tenen amb el Cosmo Caixa, doncs en aquesta escola Miralletes, que està per l'Eixample de Barcelona, però ara no sé dir, el Camp de l'Arc, em sembla que és el barri, exacte. Doncs en aquesta escola han obert una sala de tinkering, i allà doncs els alumnes van a fer activitats que sembla que estiguin jugant, no? Però no estan jugant, no? Estan experimentant, estan observant, estan provant coses, amb els típics circuits aquests de caniques o qualsevol tipus de material, no?, que hi ha per allà. I bé, doncs vaig poder assistir a un taller que va impartir aquest senyor que es diu Sebastián Martín, i va ser tota una experiència. I aleshores ell em feia reflexió aquesta de que divertir-se i aprendre no és incompatible, no? I de que, doncs, amb aquesta activitat, doncs, ells havien fet un estudi científic on es veia, doncs, que donava molts beneficis, no només servia per apropar els alumnes a les matèries STEM, no?, sinó que servia també, doncs, perquè fossin persones amb més iniciativa, per estimular el seu pensament crític, per la capacitat de resolució de problemes, creativitat, etc. No? I resulta que 4 dies més tard vaig a una escola que ara han inaugurat aquesta setmana a Barcelona, a les Corts, que es diu Anglesola. Han inaugurat l'edifici, eh? És una escola que en el fons ara eren dues i ara s'han convertit en una. Bé, també tot això ho explico en un reportatge, però també allà tenen també aquesta idea de fer experimentar molt, no? De fer experimentar molt, i també com que part del seu alumnat ve d'una escola que ja no existeix, que es deia Ocia Smart, i que l'han absorbit, per dir-ho d'alguna manera, i que estan entrant en aquesta nova pedagogia, doncs bé, el que em comentaven és que una mica la mateixa idea, no?, de que els adults, el que ens sembla que estem veient, que és que estan jugant els nens, però en realitat estan fent això, no? Estan experimentant, estan observant, estan fent preguntes i estan buscant respostes. I bé, doncs, jo crec que la suma d'aquests dos articles, doncs, et dona una idea de per on van les pedagogies avui dia.
I ho celebrem, que vagin per aquí les pedagogies d'avui en dia. Víctor Saura, moltíssimes gràcies, i com sempre us diem des de l'Ofici d'Educar, feu una gran feina, sou imprescindibles, felicitats i endavant.
Gràcies, Elisabet.
Petons i fins a la propera, Víctor.
Molt bé, adéu, adéu.
Soc un pallasso i m'agrada molt riure.
Lliçons que podem aprendre del coronavirus, amb l'Eva Bach.
I les reflexions, les lliçons que podem aprendre del coronavirus, les fem amb la pedagoga Eva Bach, que avui farem la segona part del que diuen infants i adolescents a través dels ulls dels mestres i dels seus educadors i educadores. Eva, benvinguda.
Moltes gràcies, Elisabet. Doncs sí, avui parlarem dels més menuts i dels més grans. I començaré per la Roser Juncadella, mestra d'infantil, que em diu que els infants de 3, 4, 5 anys de la seva escola, des del setembre fins ara, estan relaxats, estan tranquils i feliços, molt conscients del coronavirus i molt respectuosos amb les normes de seguretat. També em diu que els percep contents de trobar-se amb el seu grup bombolla i s'adona que en aquesta edat no necessiten tant anar a trobar altres grups, que amb el seu ja en tenen prou. L'equip de mestres d'infantil de l'escola s'ha preguntat per les raons de veure'ls tan bé, tan especialment bé, tant de temps. I pensen que dues de les raons més importants és perquè han estat molt més temps amb el pare i la mare a casa des que tot això va començar i també perquè estan menys estressats al no anar tan amunt i avall com anaven abans de la pandèmia. La Leire Arteta, que és una educadora social a Navarra, que porta grups d'infants de 4 a 6 anys, m'ha explicat que els veu un punt excitats i que l'ha sorprès moltíssim descobrir un joc lliure, nou, que hi juguen molt. I saps quin és aquest joc, Elisabet? A matar el coronavirus. Val a dir que fins i tot s'ha posat de moda un joc de cartes, que va de virus, infeccions...
Sí, el conec, l'he patit aquest joc.
Tu també, oi? Sí. Doncs mira, jo també. I aquesta, la Leire, també m'ho deia. Es veu que hi van a tope amb aquest joc. Anem als més grans ara, als adolescents, que després veurem per què els hem ajuntat, no? Els de baix i els de dalt. El novembre passat, un estudi de l'INJUVE, que és l'Institut de la Joventut d'Espanya, que depèn del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, i la Red Proem, que és una xarxa de promoció de l'educació emocional a l'adolescència, va publicar un informe que constatava que el 50% dels adolescents pateix trastorns emocionals en aquest moment. Alguns causats per la pandèmia i altres que ja hi eren, però la pandèmia els ha fet emergir o els ha fet agreujar. Doncs les opinions que jo he recollit de les seves mestres, en aquest cas, les seves professores, s'ajusten bastant a aquest dibuix de l'informe. Trobem grups de nois i noies que estan bé i altres que no ho estan tant o no ho estan gens. La Maru Riols, professora de quart d'ESO, m'explica que el tema de protocols del Covid els nois i noies d'ESO ho porten molt bé, ho estan portant molt bé en general, amb tranquil·litat, amb serenor. El tema telemàtic també bé, sense dificultats, han après molt. El que no porten tan bé, com parlàvem en el programa anterior, és el tema social, el no poder barrejar-se i no poder fer sortides doncs, com les colònies, les trimestrals, el final de curs... Això fa que hi hagi un punt de tristor, però ell em diu que no el veu més gran del que es percep al carrer i del que sentim tots i totes en alguna mesura. La Dolors Clota, professora de segon de batxillerat en un institut, m'ha dit que els percep molt neguitosos en general, més que altres anys en aquestes mateixes dates. A segon de batxillerat solen estar més tensos pel tema de la selectivitat, ja normalment, ara al febrer van haver de fer la inscripció i triar les matèries, això els neguiteja, però aquest any ell els nota molt més tensos que en tots els anys que porta a segon de batxillerat i ha detectat tota classe d'emocions desagradables en els grups, bastantes crisis d'ansietat a l'aula en les darreres setmanes, tristor, els veu més capbaixos en general. Amb una altra companya han detectat que a les matèries de les tutores és on s'ensorren perquè és on noten que tenen més permís per expressar el que necessiten i no poden expressar en altres classes o en altres matèries. També detecta un enyor del que espera amb les classes telemàtiques o combinades en relació al que es pot compartir a dins de l'aula i en canvi no es pot compartir per pantalla. Tot i que amb aquestes classes els agrada als adolescents, a molts i moltes, poder-se llevar més tard. I també veu ràbia i impotència la rebel·lia adolescent davant de les incoherències que detecten en els horaris i en moltes de les normes i restriccions que estem patint, que n'estan molt i molt farts. Finalment, l'últim testimoni és del Javier Sempere, un amic psiquiatre d'ells i Alacant, que també porta grups d'adolescents. Ell m'ha comentat que la pandèmia ha fet que alguns se'ls reactivin problemàtiques que estaven sota control o estables i també que n'apareguin de noves com a fruit de la pròpia situació, tal com estàvem dient, però atenció, perquè en canvi ha constatat que hi ha altres nois i noies que les seves problemàtiques han remès o s'han alleujat. És a dir, s'han estabilitzat més emocionalment, sobretot gràcies a tenir els pares, mares o figures de referència adulta més a prop. Ja veus la relació, no, Elisabet?
Sí, i la reflexió final quina seria, Eva?
Doncs mira, aquesta, que els extrems es toquen, que aquí és on hi ha el contacte, que deia, per això els he juntat, necessiten molt la presència i l'acompanyament adult de petits, però de grans els segueixen necessitant encara que no ho sembli. És a dir, el coronavirus revaloritza l'escola, la família i més concretament aquesta presència adulta que ha de ser-hi més en quantitat i també amb millor qualitat emocionalment parlant.
Doncs moltíssimes gràcies, Eva Bach. Petons i fins a la propera.
Fins la propera, petons, Elisabet.
A l'Ofici d'Educar tornem la setmana vinent amb un especial adolescents amb Jaume Funes, Clara Darder, Eli Soler i Teresa Terrades. Siguem lúdiques, positives i alegres. Som dones a Catalunya Ràdio. Us deixem amb la Gemma Humet, Ales al Vent, petons i fins a la setmana vinent. Roger Escapa, fins aquí un Ofici d'Educar.
Fantàstic, com sempre. Gràcies, Elisabet. Una abraçada.
Mare, germana,